Bon dia. El canvi en el conveni de les empreses podria deixar sense pràctiques els estudiants a partir del mes de gener.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
I el que no podem fer i el que no pot fer el Departament d'Educació eximint-se de responsabilitats és deixar destacada aquests alumnes que en qualsevol cas se li rescindirà el contracte al mes de gener. La responsabilitat del departament és vetllar per no deixar desescolaritzats aquests alumnes. Ni una setmana, ni tres dies, ni un. Això s'ha de solucionar en breu i el departament doncs, ha de donar les instruccions clares de com s'ha de fer.
És la portaveu de la Unió Sindical de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament de Catalunya, Glòria Polls, en declaracions a Olot Televisió i a Ràdio Olot. Des de la USTEC afirmen que hi ha algunes empreses que ja han començat a rescindir aquests contractes. Tot i això, destaquen que Educació està treballant per solucionar una problemàtica que dificultaria l'accés dels estudiants als llocs de treball. De seguida en coneixem més detalls, però abans repassem la resta d'actualitat d'aquest inici de setmana. Avui és dilluns 18 de desembre de 2023 i comencem repassant l'actualitat de la comarca de la Garrotxa en titulars.
El dia en 4 minuts.
Adrinox uneix el projecte Life EcoAdapt 50 per combatre el canvi climàtic a la Garrotxa. El gerent de l'entitat, Jordi Terrades, destaca la importància de sensibilitzar la població, buscar finançament addicional i involucrar els sectors clau per assegurar l'èxit del projecte. Els nens i nenes d'Olot coneixen la història del tió. Quan falta quasi una setmana per la nit de Nadal, l'Associació de Comerciants d'Olot celebra la gran cagada del tió. Els participants han seguit un recorregut per diferents estances en les quals coneixen els personatges que fan possible la cagada del tió. Integra presenta el seu sisè pessebre a l'Església Sant Francesc, que ha estat creat per educadores de l'associació i uns 15 membres del taller d'Integra. Amb materials reciclats, aquest pessebre representa el naixement de Jesús. Per la seva banda, els alumnes de l'Escola Municipal de Música d'Olot celebren l'arribada del Nadal. Al llarg de la tarda de divendres, 8 grups d'alumnes van estar tocant Nadales en concerts simultanis a diferents punts de la ciutat. En esports, la Unió Esportiva Olot topa amb un bon Girona B i perd el lideratge de tercera. Els olotins marxen de vacances de Nadal segons classificats a un punt de l'Hospitalet després d'empatar ahir diumenge 0-0 a casa. En hoquei patins, males notícies perquè petits detalls condemnen a l'hoquei Olot a Vic, on hi va perdre per 3-1. Els olotins van perdonar faltes directes, un total de 3, i es van veure superats en un non-duel fora de casa. Tot i el gol de Jan Aumatell abans del descans, que va servir per avançar-se en el marcador, l'hoquei Olot no va firmar un bon partit. I en tenis taula tampoc grans notícies perquè el Collado Mediano va saltar al pavelló municipal d'Esports Olot aquest divendres amb una contundent victòria per 0-4 contra el club tenis taula Olot. El conjunt madrileny consolida la primera derrota dels olotins com a locals aquesta temporada.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat. Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat a Catalunya, Espanya i el món. Comencem parlant d'educació perquè Simó demana un acord ampli per fer grans reformes després de l'informe PISA i diu que no ens en sortirem. La consellera d'Educació compareix aquest dilluns al matí al Parlament per explicar la patacada en l'informe PISA. En altres aspectes, en el trienni 2020-2022 els accidents greus i mortals han baixat a Catalunya un 7% respecte al trienni anterior de l'any 2019 i 2021, tot i que la mobilitat ha augmentat lleugerament un 0,4%. És la principal conclusió del 22è estudi Eurorap de risc d'accident a la xarxa interurbana, que analitza els més de 6.000 quilòmetres que concentren el 92% de la mobilitat. Troben un cos a Bernui que podria ser el veí desaparegut a Sort fa 14 mesos. Els Mossos han trobat el cotxe de l'home en un barranc a Bernui i a dins un cos en avançat estat de descomposició. A la pàgina internacional, Vladimir Putin adverteix a Finlàndia per unir-se a l'OTAN i diu que no hi havia problemes i ara sí n'hi haurà. Finlàndia, que va ingressar a l'OTAN a l'abril comparteix amb Rússia 1.340 quilòmetres de frontera. I Xile es queda amb la Constitució de Pinochet després de rebutjar la reforma de les dretes. Per segona vegada en menys de 2 anys, els xilens rebutgen canviar la Constitució de l'etapa pinochista, que tot i esmenada i modificada diverses vegades, no agradava a la majoria de xilens.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui hem tingut la matinada més freda del que portem de temporada d'hivern, de finals de tardor, pràcticament ja a les portes d'hivern. Hem baixat fins a 9 sota 0 a Sant Sadurní d'Osor Mort, a la comarca d'Osona, tocada Espinelves. També hem baixat fins a 6 sota 0 a Roda de Ter, 5 sota 0 a Vic, també a Olot o a Olost, a Mieres, 5 sota 0, als voltants de Girona, 4, 5 sota 0, a Llagostera també, molt fred en aquest sector, 2 sota 0 a Bisbal d'Empordà, a la Costa Brava, 0, 1 sota 0, Sant Pere Pescador, o Palafrugell també ha arribat a glaçar a línia de mar pràcticament. Tot això amb un dia serè, amb molta gelada, matí boirina, bancs de boira que hem tingut a Osona, i quedarà un dia totalment anticiclònic, serè pràcticament ni un núvol, i de dia la temperatura es manté o pujarà lleugerament a muntanya. A la plana de Vic es mantindrà la inversió tèrmica, costarà passar dels 8 o 10 graus, a la resta entre 10 i 14 de temperatura màxima aproximadament. Per tant, comencem la setmana amb estabilitat, demà també tot igual, nit freda o molt freda, hivernal, glaçades a gairebé tot arreu, poden ser intenses, amb gebrades, i sembla que dimecres pot canviar una mica el temps al matí, migdia, passa una cua de front, es pot tapar, no preveiem precipitació, i a la tarda hi hauria més clarianes. La temperatura a muntanya baixarà entre dimecres a la tarda i dijous, i per tant es trencaria una mica la inversió tèrmica, però vaja, la resta de la setmana es mantindria l'anticicló, l'ambient assolellat i, de moment, que no vol ploure.
Toca el producte. Emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dilluns 18 de desembre de 2023 a l'antena de l'informatiu de Ràdio Olot, i avui comencem parlant del canvi en el conveni de les empreses que podria deixar sense pràctiques els estudiants a partir del mes de gener. Des de la USTEC afirmen que hi ha algunes empreses que ja han començat a rescindir aquests contractes. Tot i això, destaquen que des del Departament d'Educació s'hi està treballant per solucionar una problemàtica que dificultaria l'accés dels estudiants als llocs de treball. Ens dona més detalls l'Aniol Puig.
Un dels canvis en el conveni de les empreses és que a partir del gener les corporacions hauran de donar d'alta a la Seguretat Social als estudiants que vulguin fer pràctiques. En conseqüència, aquest cost, que és mínim, hi ha algunes empreses, sobretot les petites i mitjanes, que no volen o no el poden assumir i, per tant, han de rescindir el contracte d'alguns alumnes. La portaveu de la Unió Sindical de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament de Catalunya, Glòria Polls, explica que és un problema que s'ha de solucionar com més aviat millor.
I el que no podem fer i el que no pot fer el Departament d'Educació eximint-se de responsabilitats és deixar destacada aquests alumnes que en qualsevol cas se li rescindirà el contracte al mes de gener. La responsabilitat del Departament és vetllar per no deixar desescolaritzats aquests alumnes. Ni una setmana, ni 3 dies, ni un. Això s'ha de solucionar en breu i el Departament doncs, ha de donar les instruccions clares de com s'ha de fer.
Des d'USTEC destaquen que Educació és qui ha de solucionar aquest problema, que no beneficia ni a l'empresa perquè perd un treballador més, ni als propis alumnes perquè no tenen la possibilitat de formar-se. De moment, una de les solucions que ha posat el Departament sobre la taula és que hi haurà alguns casos on seran ells mateixos qui assumiran el cost de tot aquest procés.
Unes que fessin formació en centres de treball en l'àmbit de l'administració de la Generalitat de Catalunya i que estiguessin matriculats en centres públics a la titularitat del Departament d'Educació, els serveis centrals del propi Departament d'Educació assumirien i centralitzarien la gestió de la cotització de les pràctiques. Llavors, això, bé, és una bona notícia, però en qualsevol cas ho hem de resoldre, i ho hem de resoldre de manera que això no generi més feina burocràtica als tutors que fan tota aquesta gestió amb els seus alumnes, perquè bàsicament aquesta gestió ja s'ha fet en el seu moment, quan es va donar d'alta doncs, el conveni de tots aquests alumnes.
Actualment el cost per donar d'alta de la Seguretat Social als alumnes en pràctiques és de 250 euros. D'aquests, el 95% és bonificat, és a dir, que l'empresa només ha de pagar 12 euros i mig. Segons USTEC, defensen que la seva feina és fomentar que els estudiants es puguin formar a les empreses i especialitzar-se per a poder optar a un lloc de treball més endavant, un objectiu que es complicaria a partir del gener si entra en funcionament aquest canvi en els convenis. Tot i això, és més complicat pels alumnes del Pla de Transició al Treball, que no s'han acabat d'adaptar al sistema educatiu actual i que necessiten obligatòriament una titulació per poder accedir a la feina.
Daife, l'empresa referent en el sector de l'embalatge, revoluciona el mercat del film estirable amb un equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat en el transport de les càrregues. Daife és sostenibilitat, estalvi i seguretat logística.
Seguim amb més temes. Adrinox uneix el projecte Life EcoAdapt 50 per combatre el canvi climàtic a la Garrotxa. El gerent de l'entitat, Jordi Terrades, destaca la importància de sensibilitzar la població, buscar finançament addicional i involucrar els sectors clau per assegurar l'èxit del projecte. L'any vinent es completarà una diagnosi de vulnerabilitat i a partir de llavors es començaran a plantejar i realitzar accions per adaptar el territori i la societat al canvi climàtic. Pere Obac.
Adrinox, una entitat dedicada a la gestió ambiental, s'ha unit al projecte Life EcoAdapt 50 amb l'objectiu d'implementar estratègies d'adaptació al canvi climàtic a Catalunya en els pròxims 8 anys. Amb un pressupost de 500.000 euros assignats a l'àrea de la Garrotxa, finançats amb fons europeus, Adrinox està compromesa a dur a terme accions concretes per fer front als efectes del canvi climàtic. Segons el gerent de l'entitat, Jordi Terrades, a més de buscar més finançament per accions complementàries, segueix sent crucial sensibilitzar la població sobre la importància de les mesures d'adaptació.
L'objectiu del projecte en si és conscienciar i començar a treballar per l'adaptació al canvi climàtic. I això també és, a part de fer les inversions, hi ha un tema de sensibilització i de capacitació de la gent del territori local, perquè des del sector agroramader, forestal i turístic acabin d'entendre la necessitat d'adaptar-se en aquests canvis del clima i com proactivament doncs, ja ens avancem, ens comencem a adaptar i com responem en els propers anys.
A través d'una diagnosi de vulnerabilitat feta per l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic, s'han corroborat diferents casuístiques causades per aquest fenomen, com ara la sequera, la invasió d'espècies exòtiques o l'augment de les temperatures. Terrades explica que ara el que es pretén és fer una altra diagnosi més detallada i focalitzada en cada punt del territori per determinar les àrees en les quals s'ha d'incidir i com s'ha de fer.
El que plantegem és, amb unes comissions que convocarem, que en diem unes taules territorials, convocar tots aquesta gent d'aquests diferents sectors perquè amb el seu coneixement, la seva aportació i veient aquesta diagnosi de vulnerabilitat, doncs quines accions creiem que són més prioritàries de començar a fer.
Tot i que la diagnosi completa està prevista pel 2024, Terrades assegura que ja es comencen a veure les direccions que s'hauran de seguir.
A nivell turístic, per exemple, doncs onades de calor, una desestacionalització que fins ara potser estava més pensada en temes de concentració turística, potser hem de començar a pensar també de, bueno, amb onades de calor així, també hem de mirar de desestacionalitzar cap a altres temporades que històricament no ho han set, o plantejar un tema de refugis climàtics aprofitant la pròpia natura, per exemple, no? I amb gestió forestal, doncs com gestionem els boscos, estan morint arbres, només veiem els boscos, no? Pins secs i arbres morts, per tant això és un risc d'incendi, i també veure quina altra gestió es pot fer o quins subproductes del bosc es poden mirar també de treure per fer una gestió més acurada que alhora ens portarà a una millora en tema d'aigua.
L'Oficina del Canvi Climàtic ja disposa d'una estratègia vigent fins al 2030, però Terrades destaca que el Life EcoAdapt 50 treballa de manera consensuada amb el territori. Amb la idea que el Life EcoAdapt sigui un projecte transversal, assegura que no contemplen avançar amb aquesta estratègia sense tenir present els sectors ramaders, agroalimentaris i turístics.
Un apunt en l'àmbit de la demarcació de Girona, perquè l'Hospital Toeta de Girona ha celebrat aquest divendres una jornada dedicada al virus del papiloma humà. Un dels símptomes visibles del BPH és l'aparició de berrugues en zones com la genital i en alguns casos deriven càncers com el de coll d'úter, també conegut com a càncer de cèrvix. Les dades de la unitat d'epidemiologia registra el càncer de Girona, vinculada a l'Institut Català d'Oncologia, indiquen que el càncer de cèrvix és el tercer pel que fa a la incidència dins els càncers ginecològics registrats a la demarcació, un total del 16%, només rere del càncer d'úter i el d'ovari. La mitjana a les comarques de Girona és de 27 casos anuals del 1994 a l'any 2020, amb una tendència a l'augment en els darrers anys.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació. Ara i sempre, amb tu.
Els nens i nenes d'Olot coneixen la història del tió. Quan falta quasi una setmana per la nit de Nadal, una de les més màgiques de l'any, l'Associació de Comerciants d'Olot celebra la Gran Quedada del Tió. Els participants han seguit aquest cap de setmana un recorregut per diferents estances a les quals coneixen els personatges que fan possible la cagada del tió.
Són moltes les llegendes que expliquen l'origen del tió de Nadal. Una diu que el tronc s'havia de fer cremar durant tot el Nadal per protegir la llar. D'altres diuen que el tronc parlava i portava sort a les cases si eres generós. I també n'hi ha una que remunta al naixement de Jesús a Betlem. Sigui quina sigui la bona, l'Associació de Comerciants d'Olot, de la mà de Rian Produccions, ha reunit a qui fa possible que en l'actualitat se segueixi podent fer cagar el tió a totes les cases. Aquests personatges són la llenyataire, qui selecciona els millors troncs, la cosidora de la manta, que envolta el tió, el merendiner, encarregat de les millors mandarines, i el cantant, qui ensenyarà la tradicional cançó del tió. El director de Rian Produccions és Jordi Planella.
Ara que s'ha ficat també molt de moda que van a buscar el tió al bosc i que el troben, però de dir, ei, aquest tió, com va així vestit, no? Què passa abans de tot això? On te succeeix la primera part de la màgia que se'l troben allà amb un ésser tan màgic com és el tió? I vam voler doncs anar i vam voltar pel món i vam aconseguir trobar doncs tots aquests personatges que són els que amb les seves mans, amb els seus poders, amb tota la seva sabidoria, aconsegueixen doncs que els tions, arribin tions a cada casa de cada nen, perquè ens puguin cagar regals, que mengin les mandarines, i és una mica el buscar què passa abans del tió.
Segons Planella, a més, la gran cagada del tió de l'Associació de Comerciants serveix d'avançar-la a la nit del Nadal.
Ben bé, és una mica això, no? Com que la setmana que ve ja tenim, ja serà a cada llar, ostres, aquí, que sàpiguen d'on te ve tot això i de què passa abans, just per això també ho fem una mica abans, després, clar, no crec... Crec que es miraran els tions d'una altra manera, no? Un cop sàpiguen la feina que hi ha darrere i quins éssers hi ha darrere.
En acabar l'espectacle, cada infant s'ha emportat un obsequi de cada personatge. Per exemple, la cosidora els hi ha donat una manta i el mandariner una mandarina, amb les que podran alimentar i cuidar el tió de casa seva fins al moment de fer-lo cagar.
Més temes relacionats amb Nadal, perquè Integra presenta el seu sisè pessebre a l'Església de Sant Francesc. Ha estat creat per educadores de l'associació i uns 15 membres del taller d'Integra. Amb materials reciclats, aquest pessebre representa el naixement de Jesús. Des d'Integra destaquen que aquestes accions són positives pels joves, ja que els permet participar activament a la societat.
L'any 2018, Integra va commemorar els 50 anys de l'associació. Un dels actes de celebració va ser la col·laboració entre Integra i l'Associació d'Amics del Santuari d'Altura per crear un pessebre que s'exposaria a l'Església de Sant Francesc. Aquesta tradició s'ha mantingut al llarg del temps i aquest dissabte l'entitat ha presentat el seu sisè pessebre. Tres educadores de l'associació i una quinzena de membres del taller d'Integra han utilitzat cartró i paper reciclat per representar l'escena del naixement de Jesús. La gerent de l'entitat és Núria Fiter.
Cada any els professionals i les persones que hi treballen doncs, bueno, busquen de quina manera creativa poden bueno, transmetre i aquestes dades, però sempre buscant això, imatges i creacions diferents. No? L'única cosa que tenen en comú és que sempre ho fem amb materials reciclats i materials reutilitzats, i en aquest cas aquest any doncs, es fa, és de cartró, i aquest cartró està forrat en paper reciclat artesanal que fem al taller ocupacional.
Segons Fiter, aquesta és una activitat molt interessant pels participants, ja que en fer treballs per a la comunitat, aquests joves amb diversitat funcional tenen l'oportunitat de fer visible el seu col·lectiu.
No és una activitat que nosaltres fem només per les persones que assisteixen als nostres serveis, sinó que ells participen en una activitat que la fan per a tota la comunitat, per a tota la societat olotina i garrotxina, i aquest realment és el veritable valor, no? de que formen part del dia a dia de la ciutat, de que participen a les activitats i de que hi són presents. De poder demostrar que totes aquestes persones doncs, tenen moltíssimes capacitats i que també aporten el seu valor i els seus coneixements i, bueno, i la seva creativitat també.
El pessebre d'Integra es podrà veure a l'Església de Sant Francesc fins al 10 de gener.
I abans dels esports parlem dels alumnes de l'Escola Municipal de Música d'Olot que celebren l'arribada del Nadal. Al llarg de la tarda de divendres, 8 grups d'alumnes van estar tocant Nadales en concerts simultanis a diferents punts de la ciutat. Segons el director de l'escola, Albert Carbonell, aquesta és una molt bona oportunitat per mostrar-se davant els veïns i veïnes i alhora celebrar Nadal amb harmonia.
L'Escola Municipal de Música d'Olot celebra el Nadal amb actuacions als carrers del centre de la ciutat. Segons explica el director de l'escola, Albert Carbonell, a causa de la pandèmia de la Covid van haver de replantejar el format dels concerts de Nadal i traslladar-se del teatre principal a l'aire lliure. Carbonell destaca que amb aquest canvi guanyen visibilitat i arriben a un públic diferent.
Primer de tot que obrim l'escola a la ciutat, no, obrim l'escola a un públic també diferent, gent que volta per aquí pel centre Olot, que va comprar, que estava donant un vol, a part dels pares i mares i familiars que puguin venir, doncs es troben de cop doncs, grups d'instrumentals i corals doncs, quan toquen doncs, músiques, i per nosaltres, home, és important fer-nos conèixer, tot i que ja és coneguda l'escola, però bueno, un ressò també de tot allò que estem fent i treballant.
Segons Carbonell, més enllà de la tasca que realitza el centre al llarg de l'any, aquests concerts suposen el granet de sorra que aporta l'Escola de Música per completar la decoració nadalenca dels carrers.
Crec que sí, crec que és una nota de més, no? que fa que bueno, doncs, ajudem doncs, a que la celebració doncs, sigui una mica més agradable.
En total han estat 8 concerts diferents en els que hi han participat prop de 90 alumnes de diverses edats.
L'esport a Ràdio Olot.
Obrim la carpeta esportiva d'aquest dilluns, que malauradament ni en hoquei, ni en tenis taula, ni en futbol ens porten alegries i alhora sinònim de cap victòria. Això sí, l'únic equip d'aquests tres que va puntuar pel que fa a hoquei, tenis taula i futbol va ser la Unió Esportiva Olot, que va topar amb un bon Girona B i va perdre el lideratge de tercera. Els olotins marxen de vacances de Nadal, segons classificats, a un punt de l'Hospitalet, després d'empatar 0 a casa. El filial gironí va tenir més pilota i va generar diverses ocasions de gol que va salvar el porter Mourín. L'Olot va acabar millor el partit, però no va poder desfer l'empat, David Planella.
Els números deien que jugava contra el desè classificat, però la realitat va ser que l'Olot es va trobar amb el millor equip que ha passat fins ara per l'estadi municipal. El Girona B li va robar la pilota i va fer mèrits per marcar, però sempre va topar amb Mourín. El porter de l'Olot va destacar amb diverses intervencions de mèrit que van mantenir en vida l'equip i al final, amb 0-0 al marcador, els olotins es van abocar a l'atac a la recerca d'un gol que no va arribar. Malgrat això, el tècnic, Pedro Dòlira, dona per bo l'empat.
Vist el partit, ells també han tingut les seves ocasions, amb la qual cosa, bueno, el públic jo crec que s'ha anat molt content, perquè ha vist un partit d'anar i tornar, d'ocasions, dos equips que no especulaven, que no han vingut a tancar-se, que han vingut a guanyar, i avui aquí era lo que hi havia. Els porters també han estat bé per no concedir cap gol, i això el futbol també marca.
El partit no va poder començar més malament, al minut 5, i en la primera arribada de l'Olot a l'àrea del Girona B, Arnau Forés es va trencar la clavícula en xocar amb el porter visitant i caure a terra. A la banqueta, Dòlera va haver de fer el primer canvi, va entrar Mainau, i al camp l'Olot no es va sentir còmode. El filial gironí, amb més pilota, va fer intervenir Mourín amb dos xuts d'Almena i d'Almansa i va marcar un gol anul·lat per fora de joc de Wadi. Els olotins ho van intentar amb un parell de xuts de Marc Mas i amb un de Mainau, però no van acabar de funcionar i encara menys a l'inici de la segona meitat, quan el Girona va sortir amb força i va construir fins a 5 ocasions de gol en només 11 minuts. Els canvis, sobretot les entrades de Terme i de Manzano, van reforçar l'Olot i l'equip garrotxí va acabar, això sí, millor el partit. Lucas va salvar els intents de Terme i de Marc Mas, els més clars per fer el gol de la victòria.
Els que han sortit a segona part han ajudat moltíssim. Ja et dic que hem canviat el sistema, hem passat a un 4-2-3-1, tancant una mica més per dintre. Manzano i Terme han sortit molt bé el partit, però al final no s'ha donat per guanyar.
Amb l'empat a 0 contra el Girona B, l'Olot suma un punt més, però no en fa prou per mantenir el lideratge. L'Hospitalet va guanyar el Vilafranca 3-1 i el va avançar per un punt a la classificació just abans de les vacances de Nadal, cosa que no treu la son a Pedro Dòlera.
Ja vaig dir que entraríem i sortiríem, perquè això és així. Vull dir, al final, avui, si guanyes, haguessis continuat i estaríem tots contents i encantats, però al final tot va de petits detalls i bueno, el que hem de fer és ser regulars i continuar la regularitat.
Ara la Lliga de Tercera Divisió s'atura dos caps de setmana i tornarà el 7 de gener amb un partit al Camp de l'Escala.
En hoquei patins, com dèiem, males notícies perquè els petits detalls van condemnar l'hoquei Olot, que va perdre a Vic aquest diumenge per 3-1. Els olotins van perdonar 3 faltes directes i es van veure superats en un nou duel fora de casa. Tot i el gol de Jan Aumatell abans del descans, que va servir per anar per davant durant la mitja part, els de Jordi García no van tenir les idees clares en atac. En defensa, l'equip va veure com els 3 gols arribaven per detalls que marquen partits, la bola aturada, la inferioritat numèrica i la porteria buida. L'Hoquei Olot tanca l'any amb una nova derrota fora de casa aquesta temporada. En el que va de Lliga és la quarta en 5 partits i l'equip només ha sumat un punt en el que va de Lliga lluny de la Josep Jou. Però tot feia indicar que en el partit d'aquest diumenge a Vic els olotins serien capaços de trencar la mala dinàmica després d'una primera meitat notable. Tot i veure com els locals feien treballar d'allò més a Guillem Raurell, l'Hoquei Olot va tenir més bola i alguna que altra ocasió per avançar-se. Al minut 13, David Carles va desaprofitar fins a dues faltes directes per posar el 0-1. La primera aturada per Burgaia i la segona, després que els àrbitres la fessin repetir, també va acabar amb el mateix guió. Els gols no arribaven, però dos minuts pel descans apareixia la gran sensació de la plantilla olotina aquesta temporada, Jan Aumatell. El jove del planter de 17 anys anotava el primer gol del partit després d'un potent xut des de fora l'àrea. El gol d'Aumatell manava la mitja part. El tècnic de l'Hoquei Olot és Jordi García.
Hem tingut una mica de problemes en atac perquè ells també tenien una bona defensa, però bueno, hem tingut les nostres opcions i al final, doncs mira, a vegades la sort acompanya i altres, com aquests anys, no ens està entrant la bola i al final pues, acabes en partits molt ajustats però perdent 3 punts.
A la segona meitat tot l'esforç de l'Hoquei Olot es va esmicolar. Va veure com en només 30 segons els àrbitres xiulaven una blava rigorosa ni el Mangas i Gerard Rovira notava l'empat. Amb tot plegat, l'empat ja manava el marcador i els olotins van gaudir de dues faltes directes més, però ni Jan Aumatell ni Arnau Vidal van ser capaços de notar-les. I per contra, després de la directa de Vidal, els biguetans marcaven quan jugaven amb un jugador menys. Uri Ramírez, completament sol, va marcar el 2-1. El temps es consumia, els olotins no estaven fins en atac i a falta de gairebé 2 minuts pel final, l'Hoquei Olot va jugar amb 5 jugadors, deixant així la porteria buida i veient, però, com ja Rovira tornava a marcar i feia el 3-1 definitiu.
Si ells ens fan un gol de directe, un gol de nosaltres i dos gols nosaltres amb superioritat. Un sense porter, que ja ens passa la setmana passada, que ens hem tirat un palet massa a sobre d'ells i allargant molt bé l'estic. Haurem de treballar-ho.
L'Hoquei Olot tanca la novena jornada i alhora el 2023 esportiu amb 10 punts a la classificació, amb 4 de marge respecte al descens i lluny de la part alta del grup nord de l'Hoquei Plata. L'Hoquei Patins no tornarà fins al 13 de gener, ja de l'any vinent, a la Josep Jou, amb un Hoquei Olot Cerdanyola. I en tenis taula tampoc grans notícies perquè el Collado Mediano va saltar al pavelló municipal d'Esports Olot aquest divendres amb una contundent victòria per 0-4 davant el club tenis taula Olot. El conjunt madrileny es consolida i va consolidar la primera derrota dels olotins com a locals aquesta temporada. A l'últim partit de l'any, el Collado Mediano destaca que ha estat l'actitud amb la qual han encarat el partit el factor clau que els ha permès sotmetre a l'Olot.
La desena jornada de Lliga Superdivisió no ha estat propícia pel tenis taula Olot. L'equip tanca l'any després d'encaixar un dur 0-4 davant el Collado Mediano. Des del club asseguren que aquesta és una derrota dura i els olotins encadenen ja dues jornades consecutives sense guanyar. En parla el palista de l'Olot, Arnau Pons.
Jugàvem contra un equip que estarà lluitant per la permanència com nosaltres i la veritat és que perdre aquí a casa 4-0 doncs és una derrota dura. Ens havíem preparat el partit com tota la resta, estudiant els jugadors. De fet, aquest equip ahir va jugar a Borges i vam estar veient el partit i l'havíem preparat com tots, però no hem pogut donar el joc suficient per guanyar i ho hem pagat. Sabem que és només un dia i seguirem lluitant perquè no torni a passar.
Fent referència al partit contra les Borges, el jugador del Collado Mediano, Ángel Ayuso, assegura que el fet d'haver perdut també per 4-0 el dia abans d'enfrontar-se al club tenis taula Olot els ha donat un plus de motivació.
Yo creo que ha sido muy importante el primer partido de mi compañero Sigüeidón. Eso nos ha dado mucha moral de empezar fuerte, porque después de perder 4-0 ayer necesitábamos ganar el primer partido y por eso ha salido él el primero, porque es nuestro mejor jugador. Y bueno, después Anders ha jugado muy bien, ha hecho un partido muy cómodo y con 2-0 arriba para mí ha sido bastante fácil seguir. Pero yo creo que hemos tenido muy buena intensidad durante todo el partido. A nivel mental estábamos un poquito más enchufados que ellos y eso ha sido el diferencial en esos momentos importantes.
El club tenis taula Olot tanca el 2023 amb una derrota a casa. Malgrat aquest revés, els olotins tindran l'oportunitat de redimir-se contra l'Escala en el que serà el primer derbi gironí a Superdivisió el 13 de gener.
Doncs tots els detalls i més actualitat esportiva d'aquí uns minuts a l'antena de Ràdio Olot amb el tercer temps amb en David Planella parlant de l'empat de la Unió Esportiva Olot i també de les dues derrotes tant d'hoquei patins com en tenis taula que acabem de repassar la carpeta esportiva d'aquest dilluns de l'informatiu migdia del 18 de desembre de 2023. Gràcies un dia més per la seva confiança i segueixin connectats a través del portal web garrotxadigital.cat per no perdre's cap detall de l'actualitat de la Garrotxa. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.